de Catalunya Ràdio.
Llibreries Laie us ofereix Lectoràlia al matí de Catalunya Ràdio.
Que ens fa molta il·lusió anar recuperant una certa normalitat quan arriben les 11 cada dilluns. Com sabeu, tenim una cita amb els llibres, amb la literatura, amb en Màrius Serra i amb l'Enric Gomà. I avui, amb una novel·lista que va quedar confinada per l'estat d'alarma i també la seva novel·la, No sóc aquí. Ella és Anna Vallbona, Premi Anagrama de novel·la d'aquest 2020. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara sentiràs 5 bons motius per llegir-te, per llegir No sóc aquí, la teva novel·la, Premi Anagrama de novel·la, perquè Màrius Serra és a punt de sentenciar. Màrius, endavant.
Bon dia, bona. Primer motiu, perquè és una novel·la sobre la identitat d'una dona que se sent baula perduda entre el futur, és a dir, el segle XXI, i els orígens familiars, que potser podrien remetre fins al XIX, en un model de vida rural fossilitzada a tocar de polígons i ponts d'autopista. Segon motiu. Perquè un guaridor, una persona d'aquestes que, en fi, un curandero, podríem dir, pronostica un do a aquesta Mila. Per cert, nom que ve de Solitud, Víctor Català, però que la protagonista ha heretat d'una besàvia que vivia als sots ferèstecs, que ja és més Raimon Casellas, diguem, eh? Aquest do, ella no l'acaba de descobrir mai en tota la novel·la, però els lectors sí que ho descobrim, perquè sabem que és el do de l'escriptura. Tercer motiu, per un estil transparent, ric i directe, capaç de descriure les escenes d'amor i de sexe amb llenguatge de manual de rentadora.
Això m'ho hauràs de verbalitzar, això, del manual de rentadora. Sí, això.
Sí, ho fa, és que ho explicita així, és a dir, explica com es maneguen en una escena d'amor dins d'un automòbil, per exemple, i aleshores la pròpia narradora diu: ja sé que estic fent com un manual de rentadora, i em fa ironia, eh? Per tant, és una descripció molt adequada d'un tema sempre difícil de descriure. Quart motiu. Aquest també és curiós. És el que en podríem dir la topografia del punt de vista, perquè la veu narradora ens ubica en un món molt particular que té referents molt concrets. Per exemple, per dir-ne dos de molt importants només, l'home d'allà dalt, que aquest és el guaridor del que parlàvem abans, i allà dalt vol dir prop de Berga. Allà dalt, diguem. Però també hi ha una altra molt esmentada, que és la ciutat del costat, que ens recorda el poble del costat d'en Casasses, però aquí potser per situació podria ser una ciutat tipus Granollers. I finalment, el cinquè punt d'aquest manual de rentadora, podríem dir, és perquè el quadern que escriu la Mila quan se sap embarassada, és una dona que es posa a escriure quan se sap embarassada, actua en certa mesura com un quadern de bitàcola d'un futur, d'una gent que és col·lectiva però que no té etiqueta, gent discreta, no etiquetada, que ha nodrit les ciutats, de vegades venint des de viles i pobles propers, i que a mi m'ha recordat, tot i que no té la mateixa èpica ni és la mateixa generació, una novel·la de Julio Cortázar que és Libro de Manuel, que, en la qual una parella, diguem, que ha de tenir un fill, també comença a fer com un quadern de bitàcola amb retalls de diaris. No és el mateix, però sí que té el mateix motor. Wake me up
before you go, go. No sé si recordeu el dia de Sant Jordi, que vam viure aquí al matí de Catalunya Ràdio un ple confinament. Vam despertar un munt d'escriptores i escriptors que havien vist com les seves novetats editorials havien quedat confinades per la situació d'alerta sanitària. Una d'aquestes autores era l'Anna Vallbona, guanyadora del 5è Premi Anagrama de Novel·la, amb No sóc aquí, una història que va quedar a l'editorial, que havien pogut llegir poques persones i que ella tenia moltes ganes que la llegís tothom. Ara ja la trobareu a la vostra llibreria, la història de la Mila, una dona que ressegueix les seves circumstàncies i les de la seva família per saber qui és realment i, sobretot, quina és l'herència emocional que li vol deixar la seva filla quan aquesta neixi. Una història que camina enmig dels camions i la brutó d'un polígon industrial, les paraulotes del seu pare, la fe cega de la mare en un bruixot de Berga, l'home de dalt, com deia ara en Màrius, que els hi marca el camí, el Fèlix. Un llibre que transcorre a través de records, la fragilitat, però també la mala llet de qui vol canviar les coses. No sóc aquí, és aquí, per sacsejar-nos. Anna, ara que ja l'ha pogut llegir més gent, perquè ens deies aquell dia de Sant Jordi que tenies moltes ganes que llegís el teu llibre més enllà de la família, altra gent. Què? Has començat a tenir feedbacks?
Sí, no, la rebuda ha estat com molt maca i molt agraïda, i la veritat és que ha estat una sortida, no sé, com recollint, crec, aquestes ganes d'obrir escletxes, d'obrir activitat, i sí que és... La veritat és que és molt bonic, veure que va recollint lectors i que les històries de la Mila, doncs, les coneix més gent. I també he de dir que amb aquests fils musicals que heu posat molt sí. adequats per la novel·la, m'heu emocionat, Vull dir que veus que mica en mica es va estenent l'atmosfera de la novel·la, i això és divertit. Sí,
la Mila, aquest homenatge que li fas al personatge de Víctor Català, de Solitud, aquesta Mila que vol sortir dels marges, mai és fàcil sortir dels marges on som, i que sovint et trobes fora de lloc. Aquesta és l'arrel del personatge, no?
Sí, totalment. És a dir, és algú que sovint diu que es troba a desllocs i a destemps, tant per l'estranyesa que té respecte al món d'on ve, que mica en mica doncs el va apamant, i també va aprenent a valorar-lo i a agrair-lo, no? Que en certa manera també la novel·la fa això. I se sent a desllocs i a destemps quan comença a sortir, doncs, al món exterior, quan va a París, quan passa per diferents llocs i comença a descobrir la cruesa del món, però també les coses boniques, no? Per ella mateixa.
És curiós, perquè aquest cap de setmana que he estat amb tu, amb el No sóc aquí, i amb la novel·la de Justin Gardner, de La mida justa, és curiós com en tots dos casos, de manera molt diferent, i no té res a veure una literatura amb l'altra, no? Però és veritat que la família, l'entorn que ens ha tocat viure, no? I que va teixint aquest sistema en el que un o queda atrapat o queda trasbalsat, però que continua formant part del contínuum de la vida de cadascú, no? I això m'ha semblat que vinculava d'alguna manera els dos llibres, tot i que, insisteixo, no tenen res a veure. Però la mare, el pare, no? I aquest voler saber què li deixes a la teva filla, no?
Sí, sí, hi ha molt d'aquest univers familiar, que en el cas de la Mila ella el viu com un univers pràcticament d'éssers semifantàstics, perquè és una mica el que deia el Màrius abans, no? que hi ha una part de costums i de maneres de fer, fins i tot de maneres de dir, que algunes són com molt reculades en el temps. Però sí que això fa, en el cas de la Mila, de palanca perquè es pregunti ella com endreça tot aquest món i després què donarà de tot aquest món. I sí que, vaja, no és dir res de nou, però sí que la literatura i la família van feliçment lligades, crec, en el sentit que la família és un pou d'històries, no? com a tema, vull dir.
I tant de bo tinguessin tots un home d'allà dalt, no? Que és el paràgraf d'or que hem triat.
Aquella tarda, davant de l'home d'allà dalt, vaig quedar muda, íntimament agraïda per una cosa que no sabia descriure, però muda. Ara sé que va ser una invitació a sortir, a caminar més enllà dels límits. Sortida o fugida, aquella va ser la primera vegada que algú em va dir que em podia bellugar i desenrotllar-me, que podia créixer, que no tenia sentit quedar-me aturada ni atrinxerada en un tros de terra com havien fet els avantpassats del pare. Que fora la por, que ja no era el cuc de seda que havia de fer gimnàstica per poder evolucionar, que era alguna cosa més que una ploranera i redempta. Tot això va anunciar el do. Vaig quedar muda i pel meu cap van passar les imatges de la caiguda del mur de Berlín que havia vist a la tele uns mesos abans.
les pors amb les que s'enfronta la Mila, aquesta por, diu ella, que s'erosiona, muda de pell, tu sumes anys i de tot plegat en resta una alerta que et protegeix, un sisè sentit que et fa gosar la vista i l'oïda per allà on camines, de la pell morta, que si salta, que si no salta, penses que ja te n'encarregaràs demà. El que vol la Mila, el personatge de l'Anna Vallbona, és que la seva filla se sàpiga defensar sola, no? Superi totes aquestes pors que ella té, no?
Sí, 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 hi ha bastant d'això. És a dir, el llibre és per llegir com un fil o un enfilall de pors i com afrontar-les, com combatre-les, perquè van sortint les pors dels avantpassats, com es conjuren contra aquestes pors, i al final un seguit de creences, l'home de lladar el mateix, és una manera de combatre aquesta por. I llavors, sí, la Mila es planteja, és a dir, mira d'endreçar, mira de posar en lloc totes aquestes pors, que sap que ella també ha tingut, anant pel polígon, sortint fora del país o tot això, i llavors viu també l'embràs, que té un punt d'intriga, i això com una manera també d'una assumpció de qui és i una manera d'acceptar aquesta por, de reconar-la, per dir-ho d'alguna manera, i que la seva filla doncs, sigui fruit, diu, d'un acte d'això de reconeixement de la por.
M'agrada molt el concepte. La por és un indret que mai queda buit. Una cadena de muntatge les 24 hores en marxa, Anna.
Sí, és que jo he pensat bastant en això de la por, i aquests dies, aquestes setmanes de confinament, ha donat bastant de sí tornar-hi a pensar, trobo. També hi ha un altre moment que la Mila diu... Bé, és que jo ja li parlo a la Mila com si anéssim de copes cada nit, sí. Però la Mila diu que la por és una trenyina que molts altres han teixit per nosaltres abans, no? Sí. I sí que penso que hi ha un seguit de pors. És a dir, la por és un gran immobilitzador, ho hem vist, i hi ha un seguit de pors que de vegades ens arriben i que no en som conscients. I també, en certa manera, la Mila mira de fit a fit aquestes pors, no? Mm. El que deia de les pors del polígon, és a dir, en el polígon és un lloc on la Mila hi té primeres experiències, però també té una primera experiència, que és la primera experiència de la por, allò abissal de sentir-se perseguida per un home que s'està masturbant.
La veritat és que aquest fer front a la por, ara deies que la por és paralitzadora, l'hem viscut en el confinament, però t'he de dir a Anna que el no tenir por, senzillament, potser ens ha sotmès més a riscos que no pas aquesta falsa por amb la que ens hem autoconfinat, no?
Sí, home, fa de mal dir perquè, és a dir, la por penso que és... La por sempre se'n té una mica, no?
I és sana.
I la por pot ser creativa. Mm, mm. Exacte, i s'ha de tenir en lloc, com si diguéssim, no? Suposo. Però vaja, jo crec que el que no pot ser és immobilitzadora, no? I en aquest sentit hi ha moltes manifestacions de la por de moltes maneres, per dir-ho així, i de vegades no són òbvies fins i tot, perquè les persones que de vegades poden semblar més atrevides justament són les que són més porugues i reaccionen d'una certa manera per combatre aquella por, doncs, fent un fals atreviment, no? Però en qualsevol cas, a la novel·la sí que, vaja, m'interessava jugar de vegades amb aquesta ambigüitat que associada a la por, i també fins i tot amb un punt que crec que hi és al llarg de la novel·la d'ironia al voltant de la por, no? De com fins i tot personatges de pagès de pedra picada que semblaria que no tenen por de res, doncs també tenen por, està clar.
El que
sembla clar, si m'ho permets, Mònica, el que sembla clar és que hi ha dos mons que coincideixen en l'espai però no en el temps, i que les seves pors s'hereten, però tenen formes o formalitzacions molt diferents, no? Perquè la por del pare, que és com un arquetip de persona, d'antic, que podríem dir, és una por que es resol amb maximalisme, en blanc o negre i amb el món conegut, no? Hi ha una tieta, també, en aquest relat del passat, que és molt renegaire, que de fet sorprèn, perquè té un renec que remet fins i tot a una reina del segle XIX, a la reina Cristina, i renega dient això, però que de sobte apareix, li descobreix en una llibreta antiga que tenia un diagnòstic de maníaco-depressiva, que és com un llenguatge molt contemporani i que la Mila sí que valora o comprèn o gosa preguntar, però que en canvi els pares diuen ah, res, no, és que era una remugaire.
Anna, algun comentari sobre això?
No, sí, afegiria que el renec que diu a la novel·la aquesta tia Conca és quasi un Cristina puta, que semblaria doncs, que té, sí, que té una reminiscència carlina de les guerres carlines del 19, no?
Sí.
Però que tota aquesta estesa de personatges són com personatges semifantàstics que li arriben a la protagonista, a la narradora, però que sembla que vinguin d'un altre món, no? I com a mínim és ella com els ha percebut. I sí que m'interessava jugar amb aquest element d'un determinat món de pagès que ens ha arribat amb les seves formes. Hi ha molts mons de pagesos, he intentat també donar divisions tot diferenciades, sí, perquè sovint hi ha un cliché del pagès, hi ha un cliché del polígon, i hi ha una miqueta, ja n'hi ha prou d'aquestes visions com tan uniformitzadores o tan, sí, de ciment, no? Però sí que tots aquests personatges formen part d'una galeria com d'éssers que arriben entre històries que s'expliquen, llegendes, silencis, i que tenen peculiaritats, no? I que formen part d'un univers una mica llegendari que de cop i volta en un tres no res queda envoltat d'autopista, de polígons industrials i tot això.
Fa 4 anys, Anna Vallbona va quedar finalista del Premi Anagrama. Enguany ha estat per tu. És un premi de prestigi, amb un jurat molt potent. De fet, Irene Solà, amb Canto Jo i la muntanya balla, fa unes setmanes ha rebut el Premi de Literatura Europea 2020. Que tinguis moltíssima sort, que segueixis la seva de talent, perquè això no és sort, és talent.
No.
Això és talent.
Sí.
I, per tant, Anna, moltes felicitats i moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada ben forta, que vagi molt bé.
A veure.
Els arbres no s'ho mereixen.
No! No!
Amb l'arborícola Enric Gomà.
I ara l'arborícola, que em fa més por que una pedregada. Enric Gomà, molt bon dia una altra vegada. A veure, aquí passes per l'adreçador.
No passo ningú per l'adreçador. Parlaré d'un escriptor viu que desperta moltes butllofes. Mm. O aixeca.
Aixeca
butllofes. Amb Ruda Sala, tu l'has tingut de tortuguer,
home,
oi?
Home, jo l'he tingut i a més és bon amic, diguéssim.
Val, si et fos present en aquests moments aquí, en antena, ja estaríem discutint.
Segur, perquè Sala... Jo l'he tingut aquí, diguéssim, cara a cara, clavant-me algunes bronques mítiques, però... I feliç... Ah.
És un gran polemista. És una persona que té idees i les defensa a capa i espasa. Mm. I això s'agraeix. En un món que molts són com peixos bullits, que estan plens de dubtes, incerteses, vaguetats, que hi ha gent que, quan en una tertúlia o en una conversa diu el que ara diré puc estar molt equivocat. No ho diguis, si pots estar molt equivocat. Guarda't tu. Bru de Sala és el contrari d'això. Té dos hàndicaps. Als anys 80 va passar del psant a l'esfera convergent. Per d'alguna manera, va ser director general de promoció cultural del 88 al 91. I això va despertar unes ires, irritacions i malhumors impressionants. Vaig anar una vegada al programa al principi de l'any 90 amb una mena de debat sobre la cultura catalana,
sí,
que ell hi participava. Mm. Escolta, allà l'ambient es podia tallar amb un ganivet de reacció. O sigui, els seus antics companys del PSAN estaven negres...
Però no perquè no el respectessin, sinó perquè justament tenia la capacitat d'obrir debats i dir coses que la gent... No?
Precisament, perquè el respectaven massa... O sigui, que se n'hagués anat del seu bàndol amb un altre bàndol, això els fotia negres. Quan estava al seu bàndol, estaven molt contents. Amb això vull dir que és un home que no deixa ningú indiferent.
Però tu diries que Xavier Bru de Sala és un home de bàndols?
Jo diria que és un gran polemista, que té idees sovint clares i molt contundents, i que irrita els seus interlocutors. Això n'estic convençut. Perquè l'Uda Sala té una actitud que a mi m'agrada molt, que és l'actitud aristocràtica enfront d'actitud burguesa. L'actitud aristocràtica...
Això explica-ho bé, això explica-ho bé. Explica-ho bé perquè...
És aquella persona que no dona comptes a ningú, que diu el que li sembla...
Ara, però això no és aristocràtic, això és ser independent, no?
No, això és actitud aristocràtica. Josep Maria Sagarra tenia aquesta actitud. Actitud burgesa, Carles Soldevila. Carles Soldevila buscava la complicitat, buscava l'entorn, buscava la protecció... Era, només cal llegir els seus articles, tots són mig figa, mig raïm, no s'acaba mai de pronunciar cap enlloc de res, tot és civilitat, urbanitat...
No, a Bru de Sala li agraden més els incendis que la pluja fina, per entendre'ns, no?
Sí, i a més és un home astut, juga moltes bandes, és sorprenent i és brillant. I aquí vaig, comencem a parlar del que ha escrit, perquè és un preàmbul molt llarg aquest. Com a assagista, jo el trobo interessantíssim. Té un llibret completament desconegut que es diu Barcelona, proposta cultural, de l'any 87, on ell es presentava com a candidat a ser regidor de cultura de l'Ajuntament de Barcelona amb el candidat Josep Maria Cullell, de Convergència i Unió, i va fer un llibret explicant quines idees tenia ell sobre Barcelona i la cultura. Escolta, és un llibret que es pot llegir ara i està ple d'idees interessants.
Ple de feina que encara s'ha de fer.
Clar, en un món que, a més, quan es fan assajos culturals, tots són vagatats, perquè tot és fomentar, promoure, invertir, i no acabes mai de saber exactament què farien, aquest és un llibret que el trobo excepcional. Un altre assaig que també m'agrada molt, el descrèdit de la literatura, quan es crema, aquest és el 99.
Sí.
Bueno, s'ha d'explicar el seu punt de vista sobre la literatura, i jo no hi estic d'acord. Si hi ha moltes idees, que l'estic... aquest llibret me l'he llegit potser 8 vegades.
Caram, tu.
Perquè m'agrada.
Estarà content.
Sí, vaig prenent notes sempre, i en discrepo, i no combrego amb coses que explica...
Per exemple, què? Perquè compartim-ho amb l'audiència, perquè si no, no té sentit. Sí. Si estem parlant del que ha escrit, sí. I el Màrius potser hi pot dir alguna cosa.
Sí, té una mirada molt elitista sobre la literatura. Sobre la qualitat literària, té una mirada molt, diguem-ne, favorable a un cert esperit de mandarinat, de prescripció des de dalt, de dictar el que és bo i el que és dolent, d'una manera molt restringida. En aquest, curiosament, ell ha fet el contrari, perquè ha fet molta literatura popular, que ara hi anem. Però això a mi em posa nerviós, aquesta defensa d'un petit cos de happy few, d'escriptors selectes que es defensen entre ells i que hi ha uns pocs crítics que els avalen i això és el que és més vàlid, a mi em posa una mica negra. Estem parlant d'una manera molt lleugera d'un llibre que permet una conversa d'una hora, El descrit de la literatura. No sé si te'n recordes, Màrius, tu, una mica d'aquest llibre?
Sí, recordo, però coincideixo amb aquesta... Diguem, jo sí que crec que en l'àmbit de la cultura sí que va apostar per un bàndol molt determinat que tenia a veure amb aquest mandarinatge. Això jo crec que el va perjudicar molt des de l'òptica de la narrativa perquè anunciava, ja va arribar a ser recurrent, l'anunci de la seva novel·la, que havia de fer una novel·la i que havia de ser d'una manera determinada i que aleshores va ser molt esperada i quan va sortir aquesta novel·la no va respondre als postulats teòrics que havia estat defensant. Em refereixo a Cartes, no? Però és obvi que com a pensador, com a polemista, i sobretot el do de llengua que té, no oblidem que ve de la poesia, i com a traductor suposo que en parlaràs, doncs sí. És finíssim, evidentment.
Mira, jo com a assagista, una de les meves esperances seria que en Bru de Sala tragués un assaig cada any. Un assaig de 80, 100, 120 planes sobre el tema que li donés la gana. Si és cultural, millor. M'interessa més el Bru de Sala cultural que no el polític. I a mi m'encantaria que cada any hi hagués un petit assaig de Bru de Sala explicant idees, propostes, arguments, les seves mirades. Ara anem a l'obra literària. Això és assaig, que és un gènere literari. Anem a la poesia. La poesia té 4 llibres de poesia. L'últim és del 2004. Jo no la puc valorar bé per una raó, que és que no me'n recordo. Sí, jo l'he llegit la seva poesia, m'he llegit La fi del fil, m'he llegit Les elegies del Marrec, m'he llegit Fràgil, oratori no, i no me'n recordo gaire. Jo recordo que les elegies al Marrec de l'any 73 em van agradar. Mon pare comprava molta poesia catalana i anava arribant a casa. Jo me l'anava llegint als anys 70 i 80 i me la llegia. I jo recordo que em va agradar, però em fa amb rec a parlar-ne perquè no la recordo prou bé. El que sí recordo és Carta d'uns desconeguts o una desconeguda, aquesta novel·la que deia el Màrius. I aquí aquesta novel·la em va acabar.
Cartes.
O sigui, vaig llegir 30 o 40 planes i vaig dir, no em té de gust llegir-la. On ell ha excel·lit, al meu mal entendre, és en les traduccions de teatre. Perquè a través del teatre ha pogut vehicular el seu sentit poètic, el seu sentit de la llengua, el seu sentit de l'humor i el seu enginy. Molt curiós, això. Un autor que, diguem-ne, s'expressa a través de les traduccions. Maricel. Comencem per Maricel. Maricel és un llibret d'un musical que tu pots pensar, bah, és un llibret d'un musical. Tant és. No, no. Fer un bon llibret de musical és dificilíssim. I se'n va sortir amb nota. Diu que manté un vers de Guimarà de aquesta suposada traducció, que no és traducció, és una obra nova. Mm. Jo, la veritat, comparant Maricel d'en Brulassala i Maricel de Guimarà, no sé en quin quedo. Vull dir, el Maricel
doncs aquest
Guimarà,
és el millor elogi que li pots fer, eh?
No sé en quin quedo, perquè el Maricel de Brulassala és d'una efectivitat brutal i l'èxit ho ha demostrat. Això no, no.
I el Cyrano. Mira, el Cyrano, per amor de Déu.
El
Cyrano, és espectacular el que fa amb el Cyrano.
El Misantrop de Molière, el Pigmalió de Bernard Shaw. I una que em falta, que em fa molta il·lusió, és la Perritxola, que no va anar bé, però estic segur que hi trobaré punts interessants, són obres importants. I són traduccions, però són unes traduccions molt estranyes, perquè el traductor hi aporta molt d'ell mateix, moltes més que amb altres. Tothom diu, oh, el traductor és mig autor. No, no és veritat. Hi ha molts traductors que tradueixen i prou. En el cas de Brulassala, ell s'expressa a través de les traduccions. Sobre la Perritxola em van advertir, és molt estripada. Quan em diuen això, jo ja em frego les mans. Penso, que bé, deu ser com les bones obres de Boadella i les bones cançons d'Albert Pla i alguns contes d'en Monzó i el primer Josep Pla, que tothom retreia, és que és estripat. El Pla, als anys 20, diran que és estripat. Doncs a mi la Perritxola tinc ganes de llegir-la perquè em van dir, és estripada i això m'incita.
Bueno, i després l'exercici que van fer amb en Julià de Jòdar i en Miquel de Palol en dues ocasions, de fot-li que som catalans, no? Fot-li que encara som catalans, que també és un exercici. Jo els he entrevistat en dues ocasions per aquests llibres, a tots tres, i també em van semblar uns exercicis...
Eren llibres molt estranys, en el sentit que eren tres estils molt diferents.
Bueno, però aquesta era en part la gràcia, no?
Bueno, no ho sé, eren humorístics, jo m'he llegit el primer, algunes sí. Coses m'han agradat i altres no tant. Aleshores no sé exactament de qui és qui, perquè potser està el format, això ara és que no me'n recordo.
Però, sí, sí.
En principi, em va interessar en aquell moment, però ara no ho recomanaria, per llegir-ho ara, em sembla, fora yeah. De temps.
Bueno, home, perquè...
En canvi, recomano Barcelona, Proposta Cultural del 87, recomano el descrèdit de la literatura del 99, i recomano totes les seves traduccions. He obviat les de Gilbert i Sullivan perquè són dos autors que a mi tant se m'endonen. El Mikado i els Pirates no m'acaba de fer gràcia, ni tant però també està molt bé, eh? Però sobretot el Misantrop de Molière, això són paraules majors.
Doncs
ben traduït és per treure's el barret. I això és el que fa Brulassala. Un escriptor, ja ho dic, estrany. Un escriptor que no s'hi pensa gaire. Perquè no allò, el novel·lista, com en Cabré, el novel·lista per antonomàsia és en Cabré, o, què sé jo, Margarit, el poeta per antonomàsia. Brulassala té una obra com dispersa i una mica contradictòria.
I què?
Però és un tipus molt interessant.
I què? Al final...
Mira.
I què, saps? Màrius i Enric, no sé. una abraçada ben forta. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Fins dilluns.